Aquest 20 de novembre del 2025 es compleixen 50 anys de la mort del dictador Francisco Franco. La dictadura la coneixem en un sentit ampli, s'ha publicat i s'ha investigat i han sortit a la llum papers darrerament, però no tant a l'àmbit local, comarcal. Sant Sadurní d'Anoia, per exemple, va patir una elevada repressió durant els primers anys de postguerra. Per conèixer aquest episodi, figures destacades i també com es va viure la mort del dictador i la consegüent transició a la capital del Cava i a tot l'Alt Penedès, ens acompanya avui el professor de la Universitat Rovira i Virgili i president de l'IEP, Ramon Arnabat.
Doncs, com bé diu Sílvia, avui dijous 20 de novembre es compleix mig segle de la mort del dictador Francisco Franco i a la vegada també podríem dir el fi de la dictadura franquista per passar al cap d'un temps més endavant ja el que coneixem ara com a la democràcia tant a Espanya com a Catalunya amb la transició que podríem dir va consagrar-se amb les primeres eleccions democràtiques, també amb la votació de la Constitució que en aquests dies encara mantenim. I és per això que avui, aprofitant aquesta data, el que voldríem fer és parlar d'aquesta etapa fosca de la nostra història, com és el franquisme. I avui als estudis de Ràdio Sant Sadurní, com comentàvem, tenim el Ramon Arnabat, ell és president de l'Institut d'Estudis Penedesencs i també és professor universitari a la Universitat Rovira i Virgili. Bon dia, Ramon, què tal?
Hola, molt bon dia.
He comentat que aprofitem la teva presència perquè fa poc vas estar aquí a Sant Sadurní per tal de fer una conferència del primer franquisme al municipi, aquí a Sant Sadurní. Potser molta gent coneixem l'etapa del franquisme en un sentit molt més ampli, molt més general, sigui a Catalunya, sigui a Espanya, però potser no el coneixem tant a nivell local, a nivell municipal, on també van haver fets, van haver figures. El que sí que, primer de tot, m'agradaria preguntar-te, perquè m'has comentat anteriorment fora de micros, que tu la mort de Franco la vas viure en plena adolescència i sent major d'edat, bueno, primer any, amb 18 anys.
Sí, jo tenia 18 anys en aquells moments. Treballava en una fàbrica d'especialista, no és igual, ara no. No ve el cas. I recordo que just quan em despertava el meu pare em va dir, s'ha anunciat la mort d'en Franco, no? Jo en aquells moments ja estava posat en moviments polítics antifranquistes i, evidentment, doncs, una certa alegria continguda, perquè no sabíem com podia acabar la cosa, però que el dictador morís, encara que fos al llit, doncs, vam valorar molt, molt positivament. Aquest va ser el tema de conversa després a la fàbrica, però després ens van donar uns dies de festa per, en fi, acompanyar el caudillo amb la seva mort.
Hem dit abans que aprofitaríem aquest espai per parlar en sentit local, en sentit municipal. Parlem, en aquest cas, de sentit local i comarcal. A l'Alt Penedès, com es va viure? Si es coneix a nivell de premsa, de que coneixis a gent, també potser els primers missatges dels partits a l'exili.
Clar, a l'Alt Penedès s'havia anat consolidant diferents forces democràtiques, tant a nivell polític com sindical, com veïnal, especialment en els dos nuclis de població, com eren Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia, que tenien una trajectòria minoritària, però cada vegada més important, de gent que participava en activitats o bé clandestines o bé semiclandestines, no? Llavors, per aquesta part de la població, evidentment es va celebrar a la intimitat, perquè no es podia fer públicament, el fet de que morís Franco, no? Després jo penso que hi ha una part de població important, potser la majoria, que no volia el franquisme, tampoc havia lluitat contra el franquisme, i que aquesta situació de la mort de Franco els va espantar una mica, en el sentit de, i ara què passarà, com s'acabarà tot, com evolucionarà el règim, etc. Per tant, por, inseguretat, etc. Fins, jo penso que bàsicament, fins al nomenament d'Adolfo Suárez com a president del govern, que és el que inicia pròpiament el que coneixem com a transició.
Clar, perquè hem d'entendre que molta gent, que fins i tot amb 20 i llargs anys, no havia viscut mai en democràcia.
Correcte, clar. Aquí hi ha dos fenòmens...
Dic 22 llargs anys perquè ja és una etapa on, almenys, en els anys anteriors ja tenies fills, estaves consolidant una família, això ara ja s'ha allargat uns quants anys, però bueno, que eres una persona adulta
totalment.
I que no havies viscut mai en un sistema democràtic.
Exacte. Clar, jo penso que la gent que es movia en moviments antifranquistes teníem l'aspiració de la democràcia, però no teníem l'experiència de la democràcia ni sabíem exactament com seria, etc. No? Però jo el que sí que penso és de que hi ha un moment complicat, que és sobretot l'any 75-76, en el qual, per una banda, hi ha els sectors franquistes que el que volen és consolidar-se en el poder, per altra banda, hi ha els partits i sindicats democràtics que el que volen és una ruptura democràtica, i entremig d'aquests dos pols apareix aquesta alternativa que veritablement acaba portant a una democràcia reformista, no? Entre el búnquer que dèiem, els franquistes, i la ruptura democràtica, hi ha aquesta via que a poc va guanyant adeptes d'una banda i d'una altra, no? I acaba consolidant-se amb la Constitució i les primeres eleccions.
Podríem dir que potser les primeres eleccions era una primera prova, un primer test, però les primeres municipals al 79 amb la victòria de moltes forces que era impensable que en dictadura estiguessin. Per exemple, a Córdoba tenim l'exemple de Julio Anguita amb el Partit Comunista. És potser, podríem dir, l'inici que això va en sèrio i que es va cap a una democràcia plena amb la llibertat de partits i amb la llibertat d'expressió.
Clar, aquí les forces que portaven el reformisme, el govern d'Adolfo Suárez, etc., ells tenien molt en compte l'experiència de la República. La República va venir per unes eleccions municipals que els monàrquics pensaven guanyar i van perdre, i automàticament va canviar el règim. Llavors, a Espanya, els sectors que controlaven la reforma política, i tenint en compte que el Partit Comunista, el Partit Socialista, els sindicats, etc., tenien una força localitzada, més que centralitzada, van dir, primer farem unes eleccions generals, que guanyarem nosaltres, i després ja farem les municipals. I per això les municipals són quasi bé les últimes eleccions que es fan. Primer es fan les eleccions generals del 77, que són les eleccions constituents per fer les Corts, després un cop hi ha la Constitució i s'aprova la Constitució, unes altres eleccions generals, i finalment les eleccions municipals. I les eleccions municipals mostren que a nivell local les forces d'esquerra, fonamentalment, les forces democràtiques, nacionalistes, etc., tenen un gran assentament i guanyen les eleccions la majoria de ciutats catalanes i espanyoles.
A Vilafranca i Sant Sadurní, com van ser aquestes, o com es va viure aquest procés entre, podríem dir, el 77 i el 79, d'aquestes dues, bueno, si contem també la de la Constitució, aquestes tres, aquests tres moments.
Clar, aquí, en el cas de Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia, per una banda hi havia el que són els partits polítics, que sobretot a partir de les eleccions del 77, malgrat que els ajuntaments continuen sent encara franquistes, però ja s'han canviat els alcaldes per aquesta idea reformista, es formen unes comissions municipals democràtiques, que són els partits que han tret diputats a nivell local, controlen el que faran aquests alcaldes franquistes o elegits pel franquisme fins que hi hagi eleccions. I això passa tant a Sant Sadurní com a Vilafranca del Penedès. I per altra banda, tenim el tema sindical. El moviment obrer havia estat una de les principals forces antifranquistes i la crisi política del règim franquista, la mort de Franco, coincideix amb l'inici de la crisi econòmica que vindrà, amb empreses tancades, atur, etc. Doncs aquests anys són uns anys que a nivell polític estan com a molt controlats, però que, en canvi, a nivell sindical, les vagues més importants fins avui en dia, pràcticament, que s'han fet a la nostra comarca són de l'any 76, 77 i 78.
Hem viatjat després de la mort de Franco, uns anys cap endavant. Hem parlat també d'aquest reformisme que es caracteritza aquesta última etapa final del franquisme, però anem a parlar de lo que dèiem a l'inici, d'aquesta primera etapa del franquisme, que podríem dir és la més fosca, potser, a nivell polític, a nivell repressiu, a nivell econòmic. Ha sortit una guerra, hi ha perdedors, i s'ha d'instaurar un règim en territoris on prèviament ha hagut una resistència.
Clar, aquí el règim franquista, és bo sempre recordar que neix d'una guerra civil provocada per un cop d'estat que protagonitzen els mateixos franquistes, no? I la seva idea era no simplement canviar de règim polític, sinó canviar tot el sistema polític i social, instaurar un règim semblant al feixisme italià o al nazisme alemany, en aquest cas doncs, comandat pel general Franco. Per tant, aquí hi ha una ruptura enorme. I aquest sistema, o aquest règim franquista, no solament a nivell polític, amb la repressió, l'exili, les presons, els afusellaments, els sumaris d'urgència, etc, etc, sinó també amb una política autàrquica de tancament de l'economia del país que fa que durant 20 anys el país no avanci econòmicament. Fins a l'any 60, els sous no són semblants els que hi havia a l'any 31-32. Per tant, han passat 30 anys en els quals els treballadors han quedat per sota del cost de vida, no? I això té unes conseqüències molt, molt importants a nivell quotidià, a nivell de les famílies, no? I moltes vegades limitem l'estudi de la repressió, per exemple, a les persones que han d'anar a la presó, que són exiliades, que són afusellades, però hem de comptar que darrere d'aquestes persones hi ha unes famílies, hi ha unes dones, hi ha uns pares, hi ha uns fills, etc, que pateixen aquesta repressió, perquè no solament és política, és també econòmica.
Hem parlat que fa poc vas fer una conferència d'aquesta primera etapa de la dictadura aquí a Sant Sadurní. No sé si ens podries fer 5 cèntims prèviament i a partir d'aquí anem avançant i anem conversant.
Bé, la conferència va ser sobre la repressió durant aquest primer franquisme i el que es constata quan estudiem la repressió és que els nivells de repressió franquista a Sant Sadurní van ser molt elevats. Per dos motius. Un, pel nombre de penes de mort que es van dictaminar i es van executar pràcticament totes. I en segon lloc, pel nombre de persones que van ser o van haver de passar per algun judici. Aquest fet es deu a que els municipis de la comarca que combinaven una activitat agrícola i una activitat industrial, hi havia hagut molta conflictivitat, tant industrial com pagesa, i això havia generat tota una sèrie de problemes que després el franquisme va passar comptes amb aquests dirigents. I això és semblant a Santa Maria dels Monjos, a Gelida, a Sant Pere del Riu de Villes, on es combina l'activitat econòmica agrícola amb l'activitat industrial. Per tant, la repressió va ser veritablement dura en el cas de Sant Sadurní d'Anoia i potser la mostra d'aquesta duresa de la repressió és el cas del regidor d'Esquerra Republicana, Lloret, que havia marxat a l'exili, però va tornar perquè pensava que no li podia passar res, els seus familiars li van dir que s'amagués, va estar 10 anys amagat en diferents llocs de prop de Sant Sadurní d'Anoia i finalment li van fer arribar veus de que podia tornar, que es presentés a l'Ajuntament i que ja feia 10 anys que s'havia acabat la guerra i ja estava, no? Però la pressió de les famílies franquistes de Sant Sadurní d'Anoia van fer que no quedés en llibertat, sinó que fos detingut quan es va presentar a l'Ajuntament, fos portat a Barcelona per tenir un judici sumaríssim i ja no arribés al judici perquè amb una perissa que li van donar mentre estava empresonat, pràcticament el van matar, no? I havien passat 10 anys.
M'has comentat aquest primer factor de la combinació entre l'agricultura, la indústria, la conflictivitat en aquests sectors. També, sense Sadurní, i aquesta zona precisament és l'última resistència, podríem dir, de la República a Catalunya, de l'avenç franquisme. Sobirats tenim el Pago, que va ser l'últim enfrontament abans d'enfilar cap a Barcelona. Aquest últim territori de resistència també pot ser un factor d'aturar-se aquí i incrementar la repressió en el sentit de ser l'últim lloc on ha hagut una resistència.
Bé, segur que és un element que s'hauria de tenir en compte, però penso que, clar, tenint en compte que aquesta resistència es produeix aquí, però els que resisteixen són gent d'aquí i gent que d'altres llocs, no? I fonamentalment en un període on les forces republicanes ja estan molt desgastades, que només poden aguantar un dia, etc. Bé, jo penso que és un element més, però que no és el més important, no? L'important és el que havia passat abans, aquests conflictes, i doncs que hi ha tota una sèrie de sectors que volen passar comptes amb aquests que creuen ells que són els responsables dels mals del país.
Per la preparació d'aquesta conferència, en quins materials et vas basar?
Bé, la conferència surt d'un projecte que és Tots els noms, que coordina l'Institut d'Estudis Penedesencs i que té per objectiu estudiar això. I en el cas de la repressió franquista hi ha dues bases fonamentals. Un és l'arxiu militar, que és on es van fer els judicis sumaríssims i que ara es poden consultar, es van consultar absolutament tots, i un altre són els judicis de responsabilitats polítiques que estan, en aquest cas, servats a l'Audiència de Catalunya. I van poder consultar aquests arxius, van poder consultar la documentació, per tant, treure els noms, explicar una mica la dinàmica associativa i entendre per què hi ha aquesta repressió tan elevada, perquè en aquests judicis doncs, hi ha les declaracions d'uns, dels altres, etc. I això t'ajuda a donar una perspectiva.
No sé si te'n recordes d'alguns fets destacats que hagis pogut trobar en aquesta investigació que t'hagin, bueno, sorprès són tots al cap i a la fi, però que t'hagin fet en un moment estar pensatiu.
Bueno, jo crec que quan mires aquests judicis, primer se't posa la pell de gallina, perquè saps que aquella gent s'estava jugant la vida en un judici que a vegades jutjaven 20 persones en mitja hora i les enllestien. I, per tant, aquest és un tema important. L'altre tema que no deixa de sorprendre't és que, malgrat que hi ha moltes declaracions, etc., veus que hi ha com unes pautes. Per exemple, les persones que declaren en contra dels presos són sempre les mateixes. És a dir, cada cas no té uns testimonis diferents, sinó que són sempre els mateixes, no? Llavors, això et fa dubtar de fins a quin punt aquestes persones estan declarant en funció d'una cosa que van veure o estan declarant en funció de les seves idees, més del que van veure. I, per altra banda, que hi hagi acusacions que fins i tot amb aquestes declaracions ningú diu que aquella persona va matar no sé qui o que va fer no sé què, i doncs l'únic que es pot provar és que era un dirigent sindical, que participava en la República, o que havia sigut regidor, o que havia fet un míting, etc. No? I això era causa suficient per penes doncs, de 12 anys o de 20 anys enormes, no? per aquests delictes, suposats delictes tan petits.
Aquí a Catalunya hi havia camps de treballs forçats o de concentració, o eren més cap a altres zones i era on es destinaven els presoners?
No, Catalunya era igual que la resta d'Espanya. És a dir, hi havia per una banda les presons, catalanes hi va arribar a haver 30.000 persones que després van ser jutjades, i un cop primer, quan acaba la guerra, a Catalunya hi ha camps de concentració, també, on es tanquen els presoners de guerra. A Vilafranca, on actualment és el cinema Bolet, era una espècie de camp, petit camp de... n'hi havia Reus, n'hi havia Figueres, n'hi havia Barcelona, n'hi havia molts llocs, no? I allà és on la gent havia de presentar els avals per poder tornar a casa o quedar-se ja pres. Hi havia les presons. I, per altra banda, el règim franquista l'any 40 arriba a la conclusió que entre els homes adults que han mort a la guerra, que són molts, els que s'han exiliat i els que hi ha a la presó, li falta mà d'obra. Llavors el que decideixen és crear els batallons de treballadors perquè arreglin ponts, fagin carreteres, etc. I naturalment a Catalunya n'hi havia.
Aquí al Penedès ja han hagut
aquí, tots els ponts, tots els ponts, el de Sant Sadurní, el dels Monjos, tots els ponts han estat construïts per batallons de treballadors que normalment eren treballadors d'altres regions, mentre que els presos d'aquí anaven a altres llocs a fer la feina.
Ja estem a la recta final, per tant, a mi també m'agradaria parlar una miqueta més en general a nivell de comarca, ja que estem aprofitant en aquest magazín que té aquest abast territorial. Hi ha figures destacades d'aquí al Penedès en la lluita antifranquista que hàgiu pogut conèixer o investigar des de l'institut?
Bé, ara precisament estem preparant un llibre que és sobre el tema de la lluita sindical i, bueno, jo crec que hi ha uns protagonistes que són més aviat col·lectius que individuals, que és la gent de Comissions Obreres, la gent de la USO, la gent del CAS, la gent de la UGT, que van tenir un protagonisme molt important i que són una de les bases de la democràcia, no? En el cas de Sant Sadurní, més concretament, doncs la gran quantitat de treballadors que hi havia afiliats als sindicats del CAVA, diríem, no? I que van fer les primeres vagues del tema del CAVA, les primeres manifestacions, etc. I aquests són protagonistes. Són protagonistes col·lectius, la majoria d'ells. Jo ara puc recordar un treballador de Freixenet que està al capdavant de la USO i després del CAS, que es deia Lucas Nieto, no? I que era un home que havia anat a la guerra, no? I que es va comprometre en aquesta lluita per la democràcia i pels drets dels treballadors.
Té molt valor, això.
Moltíssim.
I més perquè... en aquesta primera etapa, perquè és que molta gent no el coneix, però d'una repressió, per com has comentat, que pel mer fet d'haver estat durant la República en una entitat sindical ja era motiu fins i tot de matar-te o enviar-te
a
reclusió.
Sí, però bé, no tota la gent doncs va marxar a l'exili, hi havia gent que es va quedar aquí, es va haver d'adaptar, i alguns d'ells doncs es van comprometre amb els joves d'aquell moment.
Doncs moltes gràcies, Ramon, per haver-nos acompanyat en aquest espai que el dediquem al 20N. Desgraciadament és un dia que hem de recordar, però el recordem per lo que ha vingut després d'aquesta data, que per lo que ha hagut abans, tot i que cal recordar-ho i cal preservar-ho perquè no torni a passar més. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 11:45. Fem un darrer repàs a l'actualitat a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez.
Es fa públic el resultat dels pressupostos participatius 2025 de Sant Cugat Sesgarrigues. Aquest dilluns va finalitzar la fase de votació de les propostes dels pressupostos participatius per aquest any 2025, on els veïns i veïnes de Sant Cugat Sesgarrigues van poder escollir una de les quatre propostes d'inversió o activitat per valor de 3.000 euros que van ser presentades. La reactivació i millora de la colla gegantera als Titots va ser la proposta que recollia més suports, amb 117 vots, seguida de la climatització de les aules de l'escola Les Vinyes, amb 109 vots. Així, la proposta que ha obtingut més vots passarà a aprovació del ple municipal properament. Des de l'Ajuntament es vol agrair la participació de tothom qui ha presentat les seves propostes i dels veïns i veïnes que han exercit el seu vot. Cunit participa un any més en la 29a edició de la Ruta del Xató. S'ha presentat a Cunit la 29a edició de la Ruta del Xató, el principal producte de turisme gastronòmic del Penedès, que uneix diverses localitats del territori al voltant d'un dels plats més emblemàtics de la cuina penedesenca. Cunit, com a municipi participant, tornarà a ser present en aquesta nova edició amb la col·laboració de diversos restaurants locals que oferiran el Xató com a protagonista de la temporada gastronòmica d'hivern. La xatonada popular de Cunit tindrà lloc el 28 de febrer de 2026 i serà una oportunitat per gaudir d'una jornada festiva i gastronòmica amb productes de proximitat i activitats per a tots els públics. La Ruta del Xató és una proposta conjunta dels municipis de Cunit, Calafell, el Vendrell, Sitges i Vilafranca, que combina gastronomia, cultura, paisatge i enoturisme, consolidant-se com un referent del turisme sostenible i de qualitat al territori. Ricard Cuerva presenta el llibre Dones amb nom de flor avui a l'Odissea. Aquesta tarda, a partir de les 7, la llibreria L'Odissea acollirà la presentació de Dones amb nom de flor, l'obra més íntima del vilafranquí Ricard Cuerva. Després d'una llarga trajectòria professional arreu del món, Cuerva es dedica ara plenament a l'escriptura i a l'acompanyament d'empreses familiars en procés de relleu generacional. Dones amb nom de flor és un homenatge poètic a les dones que han marcat la vida de l'autor. A través d'una escriptura sincera i emotiva, Cuerva ens convida a reflexionar sobre l'amor viscut, la pèrdua acceptada i la bellesa de cada encontre, encara que sigui breu. L'acte de presentació a l'Odissea comptarà amb la presència de l'autor, l'escriptora Gemma Massana i l'editora Marta Forment. Els beneficis del llibre es destinen íntegrament a una associació de suport a persones que estan superant processos d'addicció. I Torrelavit tanca el novembre cultural amb l'espectacle familiar Bubbles in the Air. Aquest diumenge, Torrelavit clourà el novembre cultural amb l'espectacle familiar Bubbles in the Air, que es farà a les 6 de la tarda al Casal de Cultura amb entrada gratuïta. L'espectacle comptarà amb el doctor Bombolles, que oferirà una proposta amb sabor, música, ritme i efectes de tot tipus. L'activitat està organitzada per l'Ajuntament de Torrelavit i el Casal de Cultura amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Penedès en xarxa.
Ara passen 4 minuts de 11:45. Let's go, girls. Cada 15 dies rebem a l'Eva Plazas de Cava Women a l'Empel. Avui, acompanyada també de tres dones, en aquest cas de dones que coneixen, saben, expliquen o divulguen la memòria del Cava. Com sempre, des de Ràdio Sant Sadurní, amb el nostre company Miquel Cuenca.
Donem la benvinguda a l'Eva Plazas novament als estudis de Ràdio Sant Sadurní en aquesta secció de l'Empelt. Avui iniciem el capítol 5 d'aquesta nova temporada Tot parlant amb tres dones de la memòria del Cava.
Benvingudes i benvinguts a l'Empelt, aquest programa que fem des del col·lectiu Cava Women per visibilitzar totes les dones del món del Cava. I avui volíem fer aquest programa parlant de les dones de la memòria. és les dones que van començar entre vinyes, entre cellers, les que van sostenir la família, la terra i el futur, i que gràcies a elles, segurament el sector del cava i moltes de nosaltres estem ara aquí treballant per aquest vi de bombolles. I avui ho farem acompanyades de tres dones que des de llocs diferents han fet créixer i fan mantenir viva aquesta memòria d'aquestes dones del cava. Amb nosaltres tenim la Roser. Hola, Roser.
Hola, bon dia.
Molt bé. Presenta't tu mateixa, Roser.
Bé, jo em dic Roser, sóc narradora oral, em dedico a explicar històries, faig rutes a Sant Sadurní i Vilafranca, dirigeixo tastos, però sempre vinculats amb la narració, i amb el col·lectiu Cava Women, el que intento és recuperar les històries d'aquestes dones que hi han hagut al llarg del temps.
Que avui ens explicarà, i realment la Roser ha començat a fer un treball increïble parlant amb molta gent per aconseguir aquestes històries d'aquestes dones que segurament moltes d'elles ens emocionaran. Després també tenim amb nosaltres la Marta Torné. La Marta és del celler Torné Bel i ella és viticultora, enòloga, ha vingut ja al programa com a viticultora, però avui volíem també que expliqués una mica la història de la seva àvia i de les dones de casa seva. Hola, Marta.
Hola.
Si vols donar-nos una presentació.
Ah, no, ho has fet molt bé. Ja no es pot millorar, no es pot afegir res.
Molt bé, doncs ja anirem parlant amb la Marta. I també ens acompanya la Maria. La Maria és membre de la Maria Forns, que és membre del Cava Women, i és també una de les impulsores amb les que vam començar aquest projecte de les dones. I ella també ens explicarà una mica com va sorgir el projecte de Cava Women i com vam néixer totes, eh? Hem arribat fins aquí des de l'any 2021. Hola, Maria.
Hola, Eva, què tal? Jo sóc la Maria, com bé has dit, i sóc enginyera agrònoma i actualment estic centrada en consultoria. I avui heu vingut a parlar sobre el projecte de Cava Women, quin és el seu present i quin és el seu futur.
Molt bé, moltes gràcies. Jo crec que serà un programa molt, molt bonic i espero que entre totes aquí ha de sortir una... Parlarem d'aquestes dones del passat. I sobretot, si us sembla, comencem amb la Roser, no?, que ha investigat i ha escrit sobre aquestes primeres dones del Cava. Qui eren elles i quines històries t'han impactat més?
Bé, a mi el que m'ha impactat molt és la força que tenien aquestes dones, perquè, evidentment, n'hi han moltes. Comencem per l'Anna Codorniu, per exemple, que, bueno, evidentment, no dintre del món del cava, però sí del vi. La Dolors Sala, que és potser la més coneguda, que va tirar una empresa com Freixenet endavant en el moment en què es queda vídua i sense el seu fill gran, i ella i la seva filla. Però després hi ha altres dones, la Rosa Cusiner, que era de Parés Baltà, que estava en una botiga, ella no tenia, en principi no tenia cap mèrit segons ella, però el seu home si podia fer negocis és perquè en vez d'anar al banc a demanar els diners els hi demanava amb ella, era la que gestionava tota l'economia.
Això és molt típic, de les dones que gestionem les economies de les cases.
Clar, era una dona que no era llegida, no havia anat a l'escola, però en canvi portava tots els negocis, els números, la part important econòmica la portava ella, o la que em va robar el cor, perquè a més vaig poder parlar amb ella i m'ho vaig passar molt bé, va ser amb l'àvia de la Marta, amb la Conxita, que em deia, no, si jo no feia res, no? I a mi una de les coses que em va fer molta gràcia és que em deia, no, jo no feia res, ho feia a tot l'home, no? Però ella anava a la vinya i quan tornava de la vinya es posava a cuinar i a cuidar i a netejar i llavors em deia, no, és que ell quan arribava de la vinya se n'anava a dormir que estava cansat.
Ai,
i llavors després ella se n'anava a l'hort, era la que rentava les verdures, les que les portava a vendre a la botiga de Sant Sadurní i de tant en tant ell li donava sempre els diners i li deia, té, i això per tu, per comprar-te alguna cosa, perquè a sobre de fer tota aquesta feina evidentment tenia d'estar guapa, no? Llavors era aquesta força tan increïble que tenen aquestes dones. I bueno, com dic, per mi, per la Conxita, va ser un plaer enorme poder viure-ho in situ, perquè, clar, la majoria de dones d'aquella època ja no hi pots parlar, però és aquesta força i aquesta convicció d'aquelles feien els que, el que els hi tocava i que no feien res de fantàstic ni d'extraordinari, no? És bàsicament
I tu, Marta, de l'àvia, què en recordes amb més això que dèiem, no? D'aquestes superdones? És a dir, ara parlem de les superdones, però jo crec que elles encara ho eren molt més, no?, en aquella època, i que no n'eren conscients d'això.
No.
És a dir, elles ho feien perquè s'havia de fer i res més.
Clar, no? Aquestes coses les saps de tu de preguntar, perquè clar, jo no ho he viscut, perquè home, ella era jove i tot, no? Però de preguntar si sempre de, pues, jo anava a aclarir préssecs, a collir cireres, a collir raïms, a tot. I en aquella època, doncs clar, també hi havia la meva besàvia, la Dolores, llavors entre elles dues, si la meva àvia anava a collir préssecs, raïms, doncs l'altra preparava el dinar i el portava a la vinya, vull dir que sembla que no, les dues sostenien una cosa com superimportant, m'entens? Que sembla una tonteria, però, hosti, algú ha d'estar allà, a darrere.
Clar, clar. Jo sempre dic que nosaltres allà a Vilarnau, amb la relació que tinc amb els viticultors, sempre veig claríssim aquell viticultor que hi ha una dona darrere, no? Ah, sí. I sobretot portant la burocràcia, que ara mateix també els pagesos sabeu que estan com molt col·lapsats de burocràcia. Llavors, aquell viticultor que quan porta la seva remolcada de raïm ja té la parcel·la adjudicada, ja et porta el certificat de la DEO, et porta el certificat del CCPN, sempre hi ha una dona darrere que li ha estat controlant, no?
Que però és que sobre... És, així m'ho ha preparat la dona.
Sí, m'ho ha preparat la dona, no? I dius, i això encara està passant ara a la barema del 2025. Vull dir sí, que, sí, que realment la dona ha estat molt present en tots aquests anys de tota la història del Cava i del Penedès, no? Però és que actualment, el 2025, encara està passant, no? Mm. I per això nosaltres, en el seu moment, vam dir, això ho hem de visibilitzar.
I tant.
A Cava Woman, això ho hem de visibilitzar i hem de parlar d'aquestes dones del passat que, com us deia, gràcies a elles estem aquí, no? Per això una mica neix el Cava Woman, no, Maria?
Sí, sí. De fet, un dia de juliol del 2021, que feia una calor tremenda, que em truca l'Eva i em diu, escolta, Maria, he tingut una idea, no?, d'aquesta manera que és l'Eva tan engrescadora.
Gràcies.
I llavors vam fer una reunió i bueno, va ser l'inici del projecte de Cava Woman. A partir de llavors ens vam anar posant en contacte amb les primeres Cava Woman i vam fer un primer sondeig de veure com formaríem aquest projecte. Que en aquell Nadal vam passar, quan ja érem unes 20 i pico persones, 20 i pico dones, no? Vam passar una enquesta i vam formalitzar, o ens vam autoformalitzar els objectius, no?, que volíem per Cava Woman, que era crear xarxa, crear un suport mutu entre nosaltres i donar-nos suport amb els nostres propis projectes i visibilitzar-nos, perquè al final tota aquesta força impulsora de què estem parlant, que hem heredat de les nostres àvies, les tenim nosaltres i aquest és l'objectiu. Mm. Doncs aquí estem, no?
Molt bé.
Per la ràdio.
No, i després és veritat que, per exemple, el Cavatàs, durant alguns anys hem fet aquests tastos que expliquem les històries de les dones, no? I realment, quan les anem descobrint, no, Roser, te'n dones compte, jo dic, la Dolors Sala, per exemple, té una història que podria ser una sèrie de Netflix. Mm. És a dir, és
nissaga
increïble. La nissaga de poder de l'època.
Total.
Clar, aquesta dona, a la guerra li maten el marit,
i el fill,
el fill gran, sí. I el germà, crec, o vull dir que té una història que realment, i ella tira endavant, tira el projecte endavant, no?
Sí, sí, sí. Amb la seva filla Pilar, perquè llavors el Pere que Ferrer, que és el que fins ara ha sigut, tenia 6 anys, per tant.
Sí, clar, i era el fill petit, no?, en aquest sentit. Llavors, ho tiren endavant, ella ho tira endavant, es veu que era una senyora molt petitona, també, però que tenia una força increïble, no?, sí. Que de vegades també és allò que veus aquelles dones petites, esquifides, però que dins de seu hi ha el que deies tu, Roser, no? Aquella força, sí. Aquella energia que treuen part, de dins, no?
A mi m'ha fet gràcia quan has dit que són superdones. Jo sempre ho dic, no? Els superherois porten capa. Elles portaven davantal. O sigui, s'havien girat la capa, no?
M'encanta.
O sigui, s'havien girat la capa cap endavant i se l'havien lligat a la cintura. Pues sí, realment,
boníssim. És a dir, la capa d'aquestes dones era el seu davantal.
Sí, evidentment.
M'encanta. I després, per exemple, no, el que dèiem d'Anna de Codorniu, que al final no en són conscients, però va ser una dona fa 350 anys que va prevaler el seu cognom. És a dir, ella no tenia... Ja pel tema del cognom s'havia de canviar a Reventós. I ella va forçar, o va tenir la força de dir, perdoneu, senyors, aquí el meu cognom, que és Codorniu, no vull que es perdi.
Sí.
Fins ara, doncs, s'ha mantingut aquest nom, no? I per mi també és una d'aquestes dones que dius és una
força,
pionera.
Tenen força, tenen coratge. I a part d'això, que és el que diem, no? O sigui, jo sempre ho dic i crec que és molt important. Ni l'home és més ni la dona és més. Tots fan el mateix, o sigui, han de fer acompanyat. El que passa que sempre s'ha visibilitzat la part masculina. Però a la vinya, qui despampolava eren les dones que tenien les mans més petites. Totes aquestes dones de pagès eren les que, com dèiem, no? Com la Conxita, que anaven a la vinya, que ho feien tot, que després portaven la casa, que educaven els fills, que eren els que portaven i després tenien d'estar guapes,
La dona qui movia les cireres,
clar,
no?
Evidentment, i els homes eren els que feien, pues, això, la força més, o sigui, la feina més amb més forta, que necessitava més força, els que, com tu dius, no, anaven a portar el vi a la cooperativa, el raïm a la cooperativa, però que tot ho havia organitzat la dona, no? Les comptes, els papers, com el que estaves dient tu fins ara. O sigui, jo crec que és molt important, que és un equilibri, és un yin i un yang. O sigui, hi ha la força que s'equilibra d'un cap a l'altre, no? I això és molt important.
És una mica el que ens passa avui en dia, no? De portes en fora hi ha, a les empreses, no? Hi ha l'enòleg o el director de portes cap en fora i a darrere hi ha un equip tècnic, sí, no? Potent.
Sí. Home, sempre s'ha dit, que darrere era un gran home, sempre hi ha hagut una gran dona. I és així.
De fet, ahir parlàvem amb... Bueno, ahir justament amb Cava Women estàvem al Consell Regulador del Cava amb una periodista dels Estats Units, una dona que està escrivint una enciclopèdia d'escomosos i tal, molt important dels Estats Units, i ens explicava, no, que a Davis mateix, parlem dels Estats Units, que sempre pensem que allà és tot la igualitat i tal, i què va? Ens explicava que de Davis surten gairebé el 50% de enòlegs i d'enòlogues en formació. Les que tenen més bona nota sempre són les dones, no? Per descomptat, moltes vegades passa a les universitats, i que al final, a l'hora de contractar, o els que arribaven als càrrecs o empreses que els contractaven, contractaven a molts més homes que dones, i que només un 4% de dones estava a les parts altes de les empreses de Napa Valley,
no? Sí, com els càrrecs.
I això també està passant. I això també està passant una mica aquí, no? És a dir, els que són per llegat familiar, no?
Clar, jo en aquest sentit ho tinc bé, no? Vull dir, mon pare pot dir el que hi ha.
Però molt bé, i ho esteu fent molt bé.
Bueno, i la meva germana, òbviament, també.
Clar, també, dos dones que esteu portant el cellent davant, i actualment hi ha bastantes dones que en aquest cas doncs estem al capdavant de cellers, no? Però sí que és veritat que quan vas a llocs veus que continuen havent-hi molts homes i les dones... És una minoria, no? Per tant, hem de... Per això el Cava Women estem intentant, no?, que tot això es visibilitzi. I parlant una mica d'aquestes dones, no?, d'aquestes dones de la memòria que han portat el Cava fins on som ara, per mi també és molt important aquestes dones dels anys 70, als anys 80. És a dir, potser parlem d'aquestes dones més de principi de segle, però hi ha totes aquestes dones que jo recordo, vosaltres que també sou de Sant Sadurní o per Vilafranca, per anar pel carrer caminant i sentir, no?, com estaven desgorjant, com estaven etiquetant, com estaven fent
cava,
fent morrions als baixos de les cases, no? No sé, aquestes dones per mi també han sigut un pal de paller i tampoc se'n parla mai d'elles, no? Teniu aquest record, vosaltres?
Bueno, jo és que sé
tu, Marta, ets molt jove.
Ja, no, i això, veure-ho no ho he vist. Però sí que, o sigui, per part de la família de la meva mare, sí que jo sé que, pues, la meva àvia i la meva mare i tots picaven morrions a baix a casa seva, també. Vull dir que sí, que no ho puc... O sigui, no ho he vist, però jo sé que passava.
Tu, Maria, tens aquest record, també?
Sí, a més, estic segura que si rasquem una mica, dona per fer un capítol i tot.
I sobretot també les dones m'ha encantat el que deia la Roser, no? Que les dones amb les seves mans eren les que esporgaven, les que anaven a esporgar i aclarir, perquè realment les seves mans més petitones amb els brots tan tendres, no? Quan hem d'esporgar aquest brot tan tendre. Però també la dona en el món del cava sempre ha sigut la que ha estat etiquetant, no?
Sí.
Totes aquestes feines més
delicades.
Més manuals, més delicades.
Jo a Vilafranca no me'n recordo, perquè a Vilafranca no es veuen les caves, allà tenim el vi, però tampoc és que tinguem els cellers al centre. Però sí, és veritat que jo havia anat a collir raïm, per exemple, amb 17 anys a Cal Ràfols, i etiquetàvem, sí, moltes vegades ens agafaven amb noies o així per etiquetar. Era la feina que feien. Jo tinc amigues que anaven a etiquetar. Això sí, sí, sí.
No, però està clar que una mica el que dèiem, no? Que la dona ha estat el pilar en el passat, ja des de principis de segle, o fins i tot moltes vegades també després de la filoxera, no? També explicaven que bueno, la història de la finca de Can Prats, no? De vins al cep, que sempre expliquen que es van quedar tres germanes, les germanes de Can Prats, quan amb les vinyes arrasades, i el pare va dir, què faig jo ara amb tres dones, amb les vinyes arrasades, i elles van dir, no, pare, plantem les vinyes, i aquí les tornem a replantar i tornem a tirar el projecte, no? Que en trobaríem moltíssimes. I des de Cava Women estem intentant, doncs, recuperar totes aquestes històries, no? Perquè al final també, a nivell del futur, com ho veieu, això? És a dir, aquestes dones del món del cava, hi haurà un dia que Cava Women explicarem les històries, però esperem, no?, que ja no hi haguem de ser en aquest sentit, eh? A mi m'encanta explicar històries, però vull dir que arribarà un moment que ja no caldrà.
Bueno, no sé, com a societat tenim uns reptes molt importants, eh? O sigui, de forma general, tot el que seria la conciliació familiar, la bretxa salarial, tots aquests aspectes més generals de societat, que hi ha molta feina a fer aquí encara, i de moment els tenim llistats, els tenim agendats, però és una realitat. Mm. O sigui, ens hi trobem avui en dia. Tenir fills, doncs, per moltes dones representa poder perdre la feina i, per tal, empobrir-se. Això és una realitat de molta gent. Potser no la meva, potser no la d'aquestes persones que estem aquí a la sala, però sí que hi és present. Mm-hmm. Llavors, clar, tots aquests reptes com a societat, en concret a Cava Women... Tenim els nostres particulars de pues això, no? Fer xarxa per poder-nos donar suport davant de tots aquests problemes que hi ha. No? De fet, nosaltres, no només, o sigui, transcendeix més a portes cap enfora, perquè pues, el que són les dones d'empresa, lideratge 50-50, aquestes altres entitats i associacions en les quals ens estem linkant, que també fan aquest camí.
I ja per anar acabant, que a mi m'agradaria, si us demano, per exemple, una imatge, no? Ja que parlem de la memòria, de la vinya, de la terra, no? D'aquestes dones. Si us demano una imatge, una olor o un record que defineixi una dona del cava, què us vindria al cap? Jo, per exemple, bueno, ho dic ara mentre penseu, eh? Jo, per exemple, em ve molt al cap quan a casa els meus avis a Gelida entraven al celler, del celler que tenien, i aquella olor del vi ranci, no? De la bota de castanyer, del vi ranci, i la meva àvia, doncs, que estava allà netejant o fent feina, no? És una olor, aquesta, que està gravada a la memòria. Vosaltres, per exemple, quina olor us quedaria del record de les vostres àvies?
Bueno, clar, és que jo aquí tinc el problema de que jo, clar, la meva àvia, jo de treballar ja no, jo l'olor de macarrons de quan arribava a casa.
Ah, però llavors per fer una copa de cava, no?
Perfecte.
Clar, però sí. És que ella t'ha fet els macarrons, però abans ja ha anat a la vinya a treballar.
Clar, o sigui, clar, és que jo a l'època que estava amb la meva àvia, pues ja no treballava a la vinya perquè ja era gran. Però clar, jo el record de doncs el meu pare o la meva mare està treballant i ella, pues, potser fer-me un plat de macarrons amb els meus cosins, pues això sí. La veritat.
Jo les referències de les meves àvies no les tinc perquè eren molt grans o ja s'havien mort quan jo era bastant joveneta, però sí que recordo de casa els meus avis l'olor del celler vell, no?
Aquesta olor, és...
La humitat, allà on hi havia hagut vi, no? On hi havia hagut unes premses, on hi havia aquella olor d'humitat i de celler. Molt bé.
Bé, jo no tinc referents així perquè jo no vinc del món del vi, llavors jo no tinc avis ni àvies que tinguessin vinyes ni res d'això, però jo segueixo dient que per mi el més representatiu d'aquestes dones era el davantal.
M'ha encantat, eh?
Des de fer-lo servir de bossa per posar-hi els préssecs que anaven a collir, des d'aixugar els mocs amb els nets, des de fer-lo servir per no... O sigui, era la capa que portaven a la inversa, en vez de portar-la a l'esquena, la portaven a davant.
M'encanta, Roser. Doncs res, moltíssimes gràcies. I avui, doncs, a l'Empel hem volgut recordar i celebrar les dones de la memòria del cava. Les pioneres, les àvies i les que han treballat molt dur per arribar avui fins aquí. Moltes gràcies. Let's go, girls. The girls need a break tonight. We're gonna take the chance to get out on the town. We don't need romance, we only wanna dance. We're gonna caseta blanca amb roses al jardí, una caseta blanca només per tu i per mi, que hi hagués dintre la casa tot el dia un raig de sol i a l'eixida un pal d'arbres que hi cantés el rossinyol i una font amb l'aigua fresca d'alegre rajolí i una font amb l'aigua fresca per refrescar-hi el vi. Una caseta blanca amb roses al jardí, una caseta blanca només per tu i per mi. Una caseta blanca amb roses al jardí, una caseta blanca només per tu i per mi, que hi sentíssim cada dia la il·lusió de treballar, que en salut i malaltia no hi faltés un tros de pa.
Acabarem aquest dijous, aquest 20N, aquestes 3 hores de ràdio, convidant-vos a passar-ho bé. És un bon lema per acomiadar-nos i retrobar-nos demà. I és que aquest divendres l'Anna Roig i el Carles Belda seran a Vilafranca justament amb aquest concert, amb aquest projecte musical, amb tanta complicitat i diversitat estilística, amb versions de diferents orígens, autors, èpoques, estils i llengües, que es diu Passar-la bé. Així que acomiadem aquest dijous 20 de novembre al Penedès en xarxa amb Anna Roig i Carles Belda, tot desitjant-vos que la passeu bé. Fins demà! Només per tu i per mi, només per tu i per mi. Thank you.